Parlem de Salut. Els divendres a les 10 del matí passem consulta, consells bàsics i prevenció a càrrec dels nostres facultatius. Parlem de Salut, el programa que no et pots perdre ni per un constipat. A la Cala Ràdio, els divendres a les 10 del matí i en diferit a les 9 i mitja de la nit. Amb la col·laboració de l'Àrea Bàsica de Salut, l'Ametlla de Mar Perelló. Avui al Parlem de Salut donem la benvinguda, com és habitual, a Pili Roda, infermera del Centre d'Atenció Primària de l'Ametlla de Mar. Pili, bon dia.
Hola, bon dia.
De què mos parlaràs avui?
Pues avui parlarem una miqueta dels trastorns que comporten una mala alimentació, les malalties que poden originar.
Dels trastorns alimentaris. Què són? Què entenem per trastorns alimentaris?
Pues los trastorns alimentaris, bàsicament, los principals són l'anorèxia nerviosa, la bulímia nerviosa i el trastorn per afartament. Podríem dir que són trastorns relacionats bàsicament en l'alimentació. A part de com ja anirem explicant, comporten una altra sèrie de coses. Podríem dir que l'anorèxia nerviosa, la bulímia i els trastorns d'afartament són malalties que es caracteritzen per una adopció d'una conducta anòmala davant l'alimentació, per una insatisfacció pròpia de la seva imatge que no se senten bé. Llavors, això que comporta que la persona o menja molt poquet o menja massa o impulsivament fins a fartar-se i després se senten culpables del que han fet i se produeixen el vòmit, fan un exercici exagerat, utilitzen diurètics, laxants, una sèrie de coses que arriben a posar mal, a fer caure malalta la persona.
A qui afecta i com afecta aquest trastorn?
Podríem dir que en la societat que vivim avui en dia afecta bàsicament a un 5% dels adolescents i jovens, que abans se donava més o se veia més en dones que en homes, però avui en dia s'han vist que igual afecta a homes que dones i que també pot afectar adults. Podríem dir que es dona també en països evidentment desenvolupats. En els països del tercer món, aquestes malalties o aquestes conductes evidentment no estan. La causa, podríem dir, que d'aquests factors que originen aquests trastorns són factors biològics, psicològics, socials i culturals que fan que la mateixa persona o la pròpia persona arribi a perdre el control del seu cos, la ment i la conducta. Les persones que pateixen tenen com l'objectiu d'aprimar-se, les que bàsicament pateixen anorèxia i bulímia, i d'engreixar-se les que pateixen els trastorns per afartament. Què passa? Que això els porta a la mateixa persona que els pateixen a un aïllament social. Se senten insegures, tenen una autoestima baixa, no reconeixen, podríem dir, que estan malaltes i, o que alguna cosa no va bé, ¿vale? No són conscients. I si no es detecten aquests trastorns prontes i no es fica tractament, poden inclús arribar a la mort de la persona. Ells mateixos no són conscients del que està passant i poden caure, morir-se, bàsicament.
És a dir, que aquests trastorns van a més, fins que la pròpia persona perd el control, no? És a dir, no es veuen mai prou prims, no es veuen mai prou bé, i això va avançant de tal manera fins a que la seva percepció, per dir-ho d'alguna manera, no és real, no?
Exacte, perden la noció del seu cos, del que està passant, no són conscients. Al principi sí que perden el pes i saben que mengen poquet o mengen massa i després s'indueixen el vòmit, però arriba un punt que és l'afectació total tan gran del cos que no són conscients i si no els de la vora o no es detecten, sí, la persona arriba inclús a la mort.
Déu-n'hi-do. Aquests trastorns, bueno, anava a preguntar-te per les conseqüències que tenen, però una pot ser la mort.
Sí, exacte. Podríem dir, bàsicament per parlar una miqueta de cada una d'elles, que l'anorèxia nerviosa se comença perquè porten una dieta molt restrictiva, amb un desig d'arribar a perdre un pes per sota del normal, inclús d'arribar-lo a mantenir per sota del normal. I aquesta pèrdua de pes, com ja dia, en un principi és voluntària, saben que ho estan fent per a perdre el pes, però arriba un punt que perden tant el control que no saben el que fan. Vull dir, fa un desequilibri tan emocional que, com he comentat, arriba a la mort. En quant a la bulímia nerviosa, podríem dir que també és un trastorn de la conducta alimentària i que en la diferència de l'anorèxia és que en la bulímia mengen molt, però llavors se senten culpables del que han fet i el que fan és purgar-se o se produeixen el vòmit o fan un exercici molt exagerat. un exercici d'arribar a extrems. Utilitzen laxants i tot és en la finalitat de que si han augmentat este pes perquè han menjat massa, de disminuir-lo o inclús per baix de lo normal. I en quant al trastorn per afartament, podríem dir que consisteix en menjar molt. La persona menja molt, i clar, podríem dir, per falta d'aliments no es morirà o no passarà res. Però què comporta si la persona tant menja? Pues que s'engreixa molt, i això comporta una sèrie de conseqüències com són el sobrepès, l'obesitat, pot arribar a fer una diabetes, una hipertensió, hipercolesterolèmia, i tots aquests factors són els que arriben que la persona a caure malalta, i per tant, si no es fica remei, doncs, evidentment se descontrola tot i també poden a caure la mort.
És a dir, que tan dolent és el que té aquest trastorn de menjar molt i de fartar-se com l'altre.
Com el que no menja, o el que es menja però es produeix el vòmit. Són tres trastorns que estan relacionats amb l'alimentació, però tant per no menjar com per menjar massa pot caure una persona malalta. Són trastorns coneguts, ¿vale? Podríem dir que tots aquests trastorns provoquen unes alteracions biològiques i psicològiques molt importants en les persones. I com ja he dit, fan que no s'adapten a l'entorn i s'aïllen. S'aïllen inclús dels companys de la feina, dels amics, de la família. La família forma un paper molt important en aquests trastorns per a l'hora de detectar-los, d'ajudar-los a superar-los i de veure'ls. I hem de dir que, bàsicament, tots aquests hàbits requereixen, a l'hora de quan se detecten i posar-li un tractament, com ara parlarem, necessiten molta ajuda terapèutica.
Quins tractaments? Com se pot tractar quan un detecta aquests hàbits?
Pues el tractament, podríem dir que no hi ha un únic tractament per a cap d'aquestes conductes. És un tractament amb un equip multidisciplinari. És a dir, igual necessitem l'ajuda d'un professional sanitari o d'un psicòleg, com el suport de la família és molt important. Són una sèrie d'equips que han d'ajudar aquesta persona a reconèixer, si no ho reconeixen, que estan malalts i que tenen un problema de salut, i ajudar-los a sortir-se'n i, evidentment, a curar-se. Però sempre també hi ha el perill d'una volta s'han curat de tornar a recaure qui ho ha patit. Per això sempre se parla d'un equip multidisciplinari a l'hora de tractar aquests trastorns de conducta alimentària.
En què hem d'estar alerta i com podem arribar a sospitar que una persona propera pateix trastorns d'aquestes característiques?
Pues sí, s'ha d'estar alerta en... Evidentment, totes les malalties tenen uns signes i uns símptomes a l'hora de poder diagnosticar-les i tractar-les. Hi ha una sèrie de comportaments que, bàsicament, com ja he dit, la família o la gent que està a l'entorn d'aquesta persona els pot veure, que sospiten que aquesta persona pot arribar a caure en una d'aquestes malalties, com podrien ser, per exemple, que la persona tingués una extrema preocupació per la figura i el pes, però ja dic una extrema. No, a veure, hem de distingir de que es vulgui estar una miqueta regordeta o estar una mica prima. És una cosa extrema, podríem dir. Després, una excessiva adhesió per la moda dels seus valors. A veure, vivim en una societat que està marcada molt, sobretot la televisió, els mitjans de comunicació, la imatge... la persona té una extrema visió d'això, o els valors se basen bàsicament en les modes. També si la persona notem que fa unes dietes baixes en calories autoimposades, és a dir, que se les fa ella sense control mèdic ni control de res. I a més són dietes rares, estranyes, de combinació de coses que no saps ni d'on ho ha tret. Tot en la finalitat o de perdre pes o, com ja dic, d'engordir-se. També un excessiu rebutja un pes normal. Vull dir, la persona, com que no es veu normal, només fa que pesar-se. No para de pesar-se i de fer uns exercicis exagerats, com ja he comentat. També seria una sospita de que pot passar un d'aquests trastorns si la notem que aquella persona no menja en natros, però després veiem que menja d'amagat, que fa afartaments, o que després de menjar, acte seguit, s'aixeca i se'n va al lavabo. Evidentment, hem de sospitar si se va a vomitar, o veiem que pren algun diurètic o molts de laxants. Això podríem dir que són sospites de comportaments que la gent que està a l'entorn d'aquesta persona los veu i pot pensar que aquesta persona algo passa.
Com a mínim es pot posar en alerta, no? De dir, ei, vaig a vigilar què passa, no?
Exacte. Sobretot en adolescents, que és en qui més potser se dona, la mare ho veu que pues, aixeca de la taula de seguida el xiquet o la xiqueta, que no para de pesar-se, que ara s'ha apuntat a un exercici, a fer un esport que no li agradava mai, molt, molt exagerat. Noten que algo està passant. Podríem dir que són signes d'alerta de que algo passa. I això ens fa posar, doncs com ja dic, en alerta, vale?
Altres signes d'alarma que poden indicar que es pateix aquest trastorn.
Uns altres signes que podríem dir que ja ens indicarien que aquesta persona ja pateix un d'aquests trastorns, el que he comentat abans seria sospitar, no? I anar alerta perquè aquella persona encara no el té, però va en camí si no es fica remei. ¿Vale? Com aquella persona, podríem dir, que té una obesitat molt important, si no fiquem remei pues pot caure en diabetes. Pues això seria el mateix. Si aquests signes que he dit no els detectem i no hi fiquem remei, pues llavors cauríem en una d'aquestes malalties. Uns altres signes d'alarma que ens indiquen que aquesta persona ho pateix, pues evidentment és una pèrdua excessiva de pes, per baix inclús del normal. En nois que encara estan creixent, veus que hi ha una aturada de creixement. En els controls que es fan al metge o al pediatre, si són encara adolescents, veuen que el creixement s'ha frenat, no para. El cos és molt intel·ligent i quan veuen que hi ha una falta d'algun tipus de nutrient, el primer que es para és el creixement. Inclús en xiquetes s'ha arribat a veure que para la menstruació, no tenen la menstruació. Hi ha complicacions en quant a l'exercici que ella està fent, com que he dit que és un exercici exagerat, veus pues, que algo passa, no? També podríem dir que la persona s'aïlla, com ja he dit, se sent l'autoestima baixa, veus que està trista, hi ha tot un descontrol emocional, veus que aquella xiqueta igual està molt contenta o aquell xiquet, com de cop està molt trist. Veus que no tenia uns amics que anava de festa o sortia a jugar i ara no hi va. I en un adult seria el mateix, pues s'aïlla a casa, no surt. Potser perquè d'alguna manera, com ja he dit al principi de la malaltia, són conscients del que passa i d'alguna manera ho amaguen. Ho amaguen perquè ells no estan conformes en si mateixos, en el seu cos, i ho amaguen. I s'aïllen perquè pensen, si surto, m'ho notaran. I clar, llavors no escolten a ningú, perden el descontrol completament del seu cos, vale? I s'aïllen. I evidentment un abandó de les tasques que podia fer diàries o de les responsabilitats que aquella persona tenia. I evidentment una complicació que ja ens indica que la persona pateix un d'aquests trastorns és que utilitza pues, conductes de purga, que s'induïs que els vòmits, que utilitza molts de laxants, molts de diurètics. Tot això ja ens indicaria que la persona està patint una d'aquestes malalties. Després, què podríem dir més dels trastorns? Pues que en què fer, podríem dir, en cas de que la persona...
Molt bé, quan veiem que la persona patís tot això, què s'ha de fer?
Exacte, perquè...
Perquè, clar, li dius a la persona i no ho reconeix, per tant, no ho reconeix, te ho amaga i no és conscient de que està patint aquella malaltia. Per tant, què fer?
Sí, evidentment, davant d'un cas així, tant si és un signe d'alerta que ens diu que alguna cosa passa, com ja ha declarat que la persona, evidentment, té la malaltia, primer que tot, solen moltes vegades vindre a demanar consells als familiars o la gent de l'entorn, perquè la persona no és conscient del que està passant. Llavors, primer que tot, el que s'ha de fer quan se sospita, abans de que ja tingui la malaltia, doncs és demanar consell al professional, sigui metge, sigui infermera... Si tenen un psicòleg, un psicoterapeuta, un amic que és metge, doncs demanar consell, primer que tot. Vigilar la persona, vale? Anant-lo apoyant, però no dir-li res només. En principi, només vigilar-lo, parlar-lo, escoltar-lo, a veure què passa, intentar ajudar-lo. I una volta, evidentment, s'ha declarat que la persona té la malaltia, pues, en funció de l'edat que té aquesta persona, anar al metge o al pediatre i intentar buscar ajuda i ficar tractament ràpid en un equip multidisciplinari, com ja he dit. Què passa? Pues que la persona moltes vegades no vol anar al metge, no ho reconeix que està malalta. Llavors, el que hem de fer és intentar pues, parlar molt en aquesta persona i fer-li veure la importància que podríem dir té aquest risc. La importància del risc psicològic, físic i social que porta aquesta conducta. d'alguna manera és molta teràpia psicològica, podríem dir, no? Perquè com que no ho coneixen, doncs s'ha de parlar molt en ells. I, evidentment, la gent que està al costat tindrem molta paciència a escoltar-los, perquè a vegades potser poden portar caure en una conducta d'estes per algun problema secundari. Llavors, doncs, si els escoltes, a veure quin problema tens, què et passa, perquè a vegades vivim en una societat tan accelerada que el que fem és no escoltem el de la vora. I a lo millor una conducta d'estes arriben a caure per intentar cridar l'atenció de la persona. Llavors, doncs, com ja he dit, la gent de la vora que envolta aquesta persona, és molt important que l'escolte i que estigui d'alguna manera pendent. Que ell no ho noti, que està com a, diguéssim, observat o vigilat, però que vagi alerta, que l'observe, que vegi què pot haver provocat que aquesta persona caigui en una d'aquestes malalties i donar-li molt d'ajuda, vale? Molta ajuda.
Podem recomanar algo per a evitar aquests riscos?
Sí, a veure, evidentment és un greu perill per la salut i una porta d'entrada a caure a un d'aquests trastorns, l'autoimposició de dietes restrictives i peculars d'alimentació. Això és un risc que la persona comença a fer dietes rares, vale? I autoimposades. Per això sempre recomanem que quan una persona vol fer dieta o no se sent bé en el seu cos, potser està bé, ni li sobra ni res, està en un pes ideal, però ella no se sent bé, abans de fer alguna dieta, demanar pues, ajuda, sanitaris, dietistes, que porti un control. No, diguéssim, com podríem dir, automedicar-se, pues no autoalimentar-se, no autofer-se ella una dieta, sinó buscar l'ajuda. I, evidentment, per evitar tot això també és important pues, els hàbits saludables de l'alimentació. Com ja vam parlar un programa, intentar la dieta mediterrània, ¿vale? Parlar d'un pes, com ja vaig dir una vegada, un pes saludable, no d'un pes ideal, i buscar un esperit, podríem dir, crític de totes aquestes modes exagerades que hi ha. Vull dir, fer-li veure a la persona el que està dins de, podríem dir, de lo normal i el que és una cosa exagerada. Que a la tele i a la premsa a vegades ens fan veure moltes coses i la realitat és una altra. Inclús quan una persona porta un esport competitiu, doncs ha de portar una alimentació molt correcta. I a vegades també doncs, li agrada, doncs, no sé, algun esport que porta pues, un pes ideal. Com menys pes tingui, pues, millor podrà fer aquella gimnàsia rítmica o aquell esport que a ella li agrada tant. Però que no se deixen, diguéssim, portar per les modes, sinó sempre que s'hagi de fer una pèrdua de pes o alguna cosa del seu cos que no li agrade, sempre que sigui en, diguéssim, la vigilància d'un professional sanitari.
Pues bueno, avui hem parlat dels trastorns alimentaris, trastorns del comportament alimentari, bulímies, anorèxies o per afartament, com hem dit, és a dir, tots els extrems són dolents. Pili, moltes gràcies. Hasta la setmana que ve.
Molt bé.
Bon dia.
Bon dia.
Parlem de salut. Els divendres a les 10 del matí passem consulta. Consells bàsics i prevenció a càrrec dels nostres facultatius. Parlem de salut, el programa que no et pots perdre ni per un costipat. A la Cala Ràdio els divendres a les 10 del matí i en diferit a les 9 i mitja de la nit. Amb la col·laboració de l'Àrea Bàsica de Salut, l'Ametlla de Mar Perelló.